Oscar escribió dos libros ese verano sobre un muchacho que lucha contra mutantes durante el fin del mundo. Ninguno de los dos libros sobrevive. ¿Qué estoy leyendo? Un muchacho lucha contra mutantes en el fin del mundo, pero ¿quién mon es aquel? Hola, us parla Don Hilario i aquest és el segon capítol del Chinchorro. En aquest programa ens endinsarem, llibre a llibre, pàgina a pàgina, a la literatura llatinoamericana, tan vasta com el seu territori, tan densa com les seves selves, tan plena de llavors com el mango. Avui ens ocuparem d'un llibre formidable, La maravillosa vida breve de Oscar Wao, de Junot Díaz. Junot Díaz va néixer a Santo Domingo l'últim dia de 1968. Va escriure aquesta obra al llarg de 10 anys. Ho va fer inicialment en anglès, mentre treballava com a professor d'escriptura creativa al MIT. La va publicar el 2007 i amb ella va guanyar el Premi Pulitzer. Junot és el tercer de cinc germans. Va viure a Santo Domingo amb la seva mare i els seus avis i un pare militar ocupat en servir a la dictadura de Trujillo. Quan amb 6 anys es muden a Nova Jersey, el seu pare els abandona. Bona part del desarrelament, de la incomunicació, de les dificultats familiars s'expressen en aquesta novel·la. La vida de Junot Díaz és una matriosca gran i petita dins la maravillosa vida breve d'Oscar Wao. Un llibre entorn l'amor, la soledat, la immigració, l'acceptació, la maledicció. Oblideu-vos del que heu llegit abans. Oblideu-vos de que en acabar aquest llibre en llegireu d'altres. Mireu de quedar-vos en soledat amb ell. Vosaltres i el llibre a soles. Dos soledats unides. Un cop així, la meravellosa història se us obrirà com una maledicció.
Dicen que primero vino de África, en los gritos de los esclavos, que fue la perdición de los taínos, apenas un susurro mientras un mundo se extinguía y otro despuntaba, que fue un demonio que irrumpió en la creación a través del portal de pesadillas que se abrió en las Antillas. Fuku Americanus, mejor conocido como Fuku. En términos generales, una maldición o condena de algún tipo, en particular la maldición y condena del Nuevo Mundo. También denominado el Fuku del Almirante, porque el Almirante fue su partero principal y una de sus principales víctimas europeas. A pesar de haber descubierto el Nuevo Mundo, el Almirante murió, desgraciado y sifilítico, oyendo, dique, voces divinas. En Santo Domingo, la tierra que él más amó, la que Oscar, al final, llamaría el punto cero del Nuevo Mundo, el propio nombre del almirante ha llegado a ser sinónimo de las dos clases de Fuku, pequeño y grande. Pronunciar su nombre en voz alta u oírlo es invitar a la calamidad, a que caiga sobre la cabeza de uno o uno de los suyos. Cualquiera que sea su nombre o procedencia, se cree que fue la llegada de los europeos a la española lo que desencadenó el Fuku en el mundo. Y desde ese momento, todo se ha vuelto una tremenda cagada. Puede que Santo Domingo sea el kilómetro cero del Fuku, su puerto de entrada, pero todos nosotros somos sus hijos, nos demos cuenta o no.
Fuku, demonio, maldición, mala suerte. Aquestes són algunes de les paraules amb les que el narrador explica el catastròfic determinisme al que semblen estar subjectes els personatges de la meravellosa vida breve d'Oscar Wao. El Foucault es presenta com una antiga maledicció que ocupa els països, les comunitats, i s'instal·la al si de les famílies dominicanes i es transmet com un virus, com si les famílies, pel fet de ser-ho, estiguessin lligades a un destí tràgic tan ineludible com la transmissió genètica. Com a tota gran novel·la, el que està aparentment circumscrit a la República Dominicana té uns patrons extrapolables a qualsevol lloc del món on la malaltia, la pobresa i el fracàs són moneda comuna. Inevitablement, llegint La meravellosa vida breve d'Oscar Wao, ens descobrirem rastrejant els mals atàvics que poden donar-se a la nostra família, mecanismes de repetició insospitats, herències com el color del cabell. Aquesta novel·la familiar té un protagonista principal, Oscar Wao. A les poques pàgines de començar veureu que la seva ànima cobra vida davant vostra, l'ànima d'Oscar Wao. Oscar Wao i la seva família. Oscar Wao i la història dominicana. Oscar Wao i els nerds. Oscar Wao i la immigració. Oscar Wao i la necessitat de ser estimat.
Nuestro héroe no era uno de esos dominicanos de quienes todo el mundo anda hablando. No era ningún jonronero, ni fly bachatero, ni un playboy con un millón de conquistas. Y salvo en una época temprana de su vida, nunca tuvo mucha suerte con las jevas. Qué poco dominicano de su parte. Entonces tenía 7 años. En esos días benditos de su juventud, Oscar, nuestro héroe, era medio Casanova. Era uno de esos niñitos enamoradizos que andan siempre tratando de besar a las niñas, de pegárseles detrás en los merengues y bombearlas con la pelvis. Fue el primer negrito que aprendió el perrito y lo bailaba a la primera oportunidad. En la noche, cuando estaba echado en la cama pensando en la chica de la que estaba enamorado, una fresita cuya familia era de Cancún, tuve la visión de un pobre nerd negro y jodido del gueto llamado Oscar Wao, el tipo de nerd del gueto que habría sido yo si no me hubieran descubierto las chicas el primer año de high school. Oscar no iba a ser el caribeño sexy por el que la industria del turismo vive y muere. Me di cuenta de que podía escribir acerca de este chico nerd que vive obsesionado por la historia y por las chicas, que solo es bueno para la fantasía y para la ciencia ficción y que, sin embargo, trágica, cómicamente, pertenece a una comunidad y a una cultura que propiamente no se enloquece por los nerds de color ni por sus intereses. En el segundo año de la secundaria, Oscar pesaba unas increíbles 245 libras, 260 cuando estaba depre, que era casi siempre. Y se les hizo evidente a todos, en especial a su familia, que se había convertido en el pariguayo del barrio. No tenía ninguno de los superpoderes del típico varón dominicano. Era incapaz de levantar jevas aunque su vida dependiera de ello. No podía practicar deportes, ni jugar al dominó, y carecía de coordinación con la pelota. Tampoco tenía destreza para la música, ni para el negocio, ni para el baile. No tenía picardía, ni rap, ni Don Paná. Y lo peor de todo, tenía el pelo medio malo y se lo peinaba en un afroestilo puertorriqueño. Usaba unos enormes espejuelos que parecía que se los proporcionaba un oculista de asistencia pública. Llevaba una sombra desagradable como si fuera un bigote en el labio superior y poseía un par de ojos medio bizcos que lo hacían parecer algo retardado.
Oscar somia amb ser escriptor. Vol ser un Tolkien dominicà. Passa les nits escrivint històries fantàstiques, milers i milers de pàgines de ciència-ficció. És tot un monument a la seva imaginació nerd que ningú gaudirà. però per sobre de tot somia en trobar l'amor de la seva vida. Pot ser la maledicció familiar, pot ser la seva creixent obesitat, pot ser la seva incapacitat per comunicar-se relaxadament, pot ser la gran soledat dels frics. Els elements màgics i meravellosos d'aquesta història es barregen d'un realisme minuciós, i tot això està portat amb una irreverència i un humor naturalíssims, com si algú ens ho expliqués a la barra d'un bar. Si parlem de realisme màgic o de realisme social, podríem dir també que l'obra de Junot Díaz és realisme tragicòmic. A la meravellosa vida breve d'Oscar Wao hi ha més protagonistes. La història és una successió de retrats que van enrere amb el temps, seguint el fukú, la maledicció. Així, assistim a la història d'Abelardo Cabral, l'avi, de Beli, la mare, dels fills, el propi Oscar Wao i la seva germana Lola. Tres generacions que conviuen amb la salvatge dictadura de Trujillo, a la diàspora posterior i a la vida dels immigrants dominicans al nord d'Amèrica. Parlem, per exemple, de l'avi Abelard, un doctor famós caigut en desgràcia perquè li nega al dictador Trujillo la virginitat de la seva filla. I amb ella arriba la història de la pròpia filla, la mare d'Oscar Wao, Beli.
Ser estudiante no era broma, no con Trujillo y Johnny Aves arrestando a cualquiera que seguía los acontecimientos de la frustrada invasión de Cuba en 1959. No pasaba un día que su vida no corriera peligro y, como carecía de dirección fija, se le aparecía a Beli sin advertencia. Archie, así lo conocían, tenía cabellos inmaculados, espejuelos como Héctor Lavoe y la intensidad de un fanático de la dieta de South Beach. El Hollywood fue el primer club de verdad al que Beli había ido. Imagínensela, en aquellos días el Hollywood era el lugar de moda en Baní. Era Alexander, Café Atlántico y Jet Set, todo en uno. Las luces, el opulento decorado, los guapos en su fino ajuar, las mujeres con sus mejores poses de aves del paraíso, la orquesta en el escenario como una aparición del mundo de ritmo, los bailadores tan concentrados en plantar bien el talón que se habría pensado que estaban diciéndole adiós a la misma muerte. No faltaba nada. Puede que Beli estuviera fuera de su liga, que no pudiera pedir un trago o sentarse en las banquetas sin soltar los zapatos. Pero una vez que la música comenzó, vaya, nada de eso importaba. Un corpulento contador le tendió la mano y durante las dos horas siguientes Beli olvidó su torpeza, su asombro, su inquietud y bailó. Dios mío, cómo bailó. Hizo llover café del cielo y agotó a pareja tras pareja. Hasta el director de la orquesta, veterano medio canoso de más de una docena de giras por América Latina y Miami, gritaba: ¡La negra está encendida! ¡Mira que está encendida! Y al fin, una sonrisa. Grábensela en la memoria, porque no la verán mucho. Todos pensaban que era una bailarina cubana de algún show y no podían creer que fuera dominicana como ellos. No puede ser, no lo pareces, etcétera, etcétera. Y fue en ese remolino de pasos, de guapos y de colonia que apareció él. Ella estaba en la barra, esperando que Tina volviera de fumarse un cigarrillo. Su vestido, arruinado, su permanente, endiablada. Los arcos de los pies como si hubieran pasado un curso preliminar de pies vendados. Él, por su parte, era la esencia del relajamiento. Aquí está, generación futura de León y Cabral, el hombre que le robó el corazón a la madre fundadora de ustedes, que la catapultó a la diáspora. Vestía un conjunto como los del Rat Pack, smoking negro y pantalones blancos, sin una gota de sudor, como si se hubiera conservado en una nevera. Era guapo en el estilo dudoso de un productor de Hollywood, barrigón y cuarentón, de ojos grises cansados que habían visto caos y no se habían perdido nada. Ojos que habían estado observando a Beli más de una hora y no es que Beli no se hubiera dado cuenta. El tipo tenía cierta clase. Todos en el club le rendían tributo. Y él llevaba oro suficiente como para haber rescatado a Atahualpa.
Al llarg de les pàgines, les històries es multipliquen. Passem d'Oscar Wau a la seva germana Lola, reculem a la mare, a l'àvia, i sempre en temps de Trujillo, sempre el dictador Trujillo de rerefons, condicionant les decisions més transcendentals de totes les persones. És per això que aquesta novel·la es pot entroncar amb la tradició de novel·les de dictadors clàssiques a Llatinoamèrica. Els exemples més notables d'aquesta tradició són El senyor presidente, de Miguel Ángel Asturias, Yo, el supremo, de Augusto Roa Bastos, El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, La fiesta del chivo, de Vargas Llosa, o El recurso del método, de Alejo Carpentier. És per aquesta presència constant de la dictadura de Trujillo que acabem per entendre que la història, malgrat que ens mantinguem al marge, es cola a la nostra intimitat, a la nostra família, a la nostra generació. La meravellosa vida breve d'Oscar Wao és considerada una de les millors novel·les d'aquest primer quart de segle, però això no importa, això són coses del món exterior. I a nosaltres el que ens interessa és que el món ens deixi a soles amb aquest llibre.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas.
Radio Maconda.
Les frases poden tenir un significat preestablert, com totes les d'aquesta novel·la, però les melodies no. Les notes do, la, re no signifiquen res en si mateix. Aprofitant aquesta qualitat metafísica de la música, avui li posem parella sonora a la meravellosa vida breve d'Oscar Wao. Com ja sabeu, seguirem el mètode paranoico-crític de Dalí, encadenant conceptes ràpidament seguint un enllaç inconscient, a veure on arribem. Comencem. Partim dels nerds, com Oscar Wao, a Star Trek. De Star Trek al retrofutur. Del retrofutur a la màquina del temps. De la màquina del temps a les partitures. De les partitures als compassos irregulars. I d'aquí a Black Page, la inclassificable peça de l'inclassificable Frank Zappa. I és que aquesta peça, amb la seva extravagant i complexa rítmica, ens fa entrar en un món complex i extravagant alhora. El de la curvilínia, línia més curta per explicar el deliri humà. El Black Page de Frank Zappa, una peça de 1976 editada en la seva versió directa a l'àlbum In New York. El Black Page amb Oscar Wao, perquè sí, perquè tota la cultura està lligada, perquè també la música més innovadora està muntada sobre tota la música anterior i perquè, igual que aquesta peça, la vida és en directe i té una partitura que no sempre sabem llegir, com la novel·la de la que parlem avui.
Ah!
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Bona part d'aquesta història l'explica la germana d'Òscar Guau, Lola Guau, perquè hi ha un altre narrador, Júnior, el que potser seria l'únic amic d'Òscar Guau. És gràcies al seu testimoni que coneixem la seva història i la de la família. Sabem tant com sap ell. I com a tot testimoni, hi ha detalls que no estan clars. És tan important el que s'explica com el que s'amaga. És tan important el record com allò que es vol oblidar. Aquesta obra, escrita originalment en anglès, ha estat traduïda per la cubana Aki Ovejas, que ha treballat juntament amb l'autor, i es nota. El llibre està ple d'espanglish natural a la República Dominicana. Brother, fly, nerdismo, fucking, jevita, paroles que fan que el testimoni tingui un caràcter oral quasi com si algú hagués apretat el rec d'una gravadora i Júnior comencés amb els seus records. La història, divertida i patètica a parts iguals, està impregnada d'un mal ocult, una mena d'ojo de Sauron sempre present i que sembla tenir molt a veure amb el fucú que pateixen tres generacions de la família d'Òscar Guau. La seva família, la nostra. Totes les famílies, la família. Tots els amors, l'amor.
La familia dominicana tiene historias de amores locos, de quienes llevan el amor a extremos, y la familia de Óscar no era una excepción. Su abuelo, el difunto, había sido inflexible con una cosa u otra, nadie nunca había dicho exactamente con qué, y terminó en la cárcel, primero loco, después muerto. Su abuela, Nena Inca, había perdido a su marido a los 6 meses de casada. Se había ahogado en Semana Santa y ella nunca se había vuelto a casar. Jamás había tocado a otro hombre. «Estaremos juntos muy pronto», Óscar le había oído decir. Tu mamá, su tía Rubelka, le había susurrado alguna vez, era una loca con el amor. Por poco la mata, y ahora parecía que era el turno de Óscar. «Bienvenido a la familia», su hermana le dijo en un sueño, «la verdadera familia».
El llibre és el que promet el seu títol. És meravellós, és vida i és breu. Óscar Guau és finalment un antiheroi, un antiexemple, un Quixot sense Sancho Panza. I aquesta és una història d'amor, d'amors impossibles, d'amors calents, d'amors extravagants, d'amors infames, de males decisions, d'obstinacions sentimentals. És una apologia a l'amor contra tot, contra la història, contra la lògica, contra la mort, contra la seva pròpia ridiculesa. I així camina la novel·la, enorme, enfangada, dura, sense pressa. I és que aquell llibre està viu, no és un mecanisme, és un organisme. I és que això no és un llibre, és un hipopòtam.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
I arribem al modus operandi, el manual d'instruccions per llegir aquest llibre. Ah, sí, tots els llibres tenen un modus operandi. Hi ha alguns que es presten al vi blanc, altres al whisky, altres a l'aigua cristal·lina, hi ha llibres que creixen al costat del mar, altres són urbanites... Tota obra té el seu context. Així que per llegir aquest llibre us recomanarem un seguit d'instruccions que podeu seguir o no. Aquí van. Primer, oblideu-vos de qui sou, de la vostra edat, del vostre ofici, de la vostra personalitat. Entreu al llibre en blanc, com si fos el primer llibre que llegiu el primer dia de la Terra. Segon, sortiu a llegir a les cafeteries, als bars, a les places, que les frases del llibre es barregin amb les que sonen al carrer. Tercer, cap a la 50a pàgina ja estareu dins el llibre i la realitat us sobrarà. Llavors, i només llavors, busqueu la soledat. Que ningú us vegi llegir-lo. Poseu-vos una jaqueta amb caputxa. Llegiu-lo com si us parlés només a vosaltres. Quart, espereu a que sigui mitjanit per acabar el llibre. Tanqueu-lo. Guardeu-lo sota el llit durant una setmana. I cinquè, finalment, escriviu una nota personal i amagueu-la dins el llibre. Torneu a les cafeteries, als bars, a les places on el vau llegir i deixeu-lo abandonat perquè algú el trobi. I això ha estat un nou capítol del Chinchorro. Ens veiem a un altre llibre, amb amor i llenties.